Avui sortim amb Xavi Martínez.
Nacho Bañeras, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs, bé?
Bé, molt bé. Molt content avui.
Molt content. Avui sí. no has entrat fent la conga a l'estudi, però...
No, però bueno... No...
Però ho sí, podia haver
el
fet.
El ball potser no és el meu, però bueno...
avui tenim amb nosaltres el Joan Carles Meli, que ell és filòsof, escriptor, professor de filosofia, i també el volem felicitar perquè va rebre l'any passat el Premi Nacional d'Assaig.
Bon dia.
Bon dia, gràcies, benvingut.
Moltes gràcies.
Quins convidats portes, Nacho, eh?
Bueno, avui la veritat és que em fa molta il·lusió portar el Joan Carles. És la segona vegada que ve ja al programa. La temporada passada també el vam tenir. I la veritat és que crec que és una oportunitat per continuar reflexionant sobre al voltant de la seva obra. De fet, no, el motiu és que hi ha una traducció d'un llibre una mica més antic, que és La condició vulnerable, al castellà, i a mi em va semblar una bona oportunitat per començar a reflexionar i per lligar aquestes reflexions amb l'entrevista que li fèiem la temporada passada. Jo, Joan Carles, d'entrada m'agradaria que poguessis presentar una mica què entens tu per la condició vulnerable, i ara fora de l'estudi me l'estaves diferenciant de la fragilitat. Que puguis també diferenciar-les i què t'ha portat d'una a l'altra.
Bé, en primer lloc, doncs, moltíssimes gràcies per convidar-me. A veure, jo des de fa ja molts anys vaig començar a situar, diguem-ne, la base del meu pensament, la qüestió de la finitud. És a dir, si jo hagués de dir què ens defineix com a éssers humans, parlaria de finitud. Què va passar? Que al començament, sobretot, i encara ara molta gent, però en el meu cas va ser el començament, quan parlava de finitud pensava fonamentalment en la mort. No? Dius finitud, la gent pensa bàsicament en la mort, no? Aleshores, a poc a poc, a mesura que han anat passant els anys, m'he anat separant d'aquesta idea. És a dir, no vull dir que la finitud no hi hagi la qüestió de la mort, però vull dir que la finitud és molt més ampla, la noció de finitud és molt més ampla que la mort en si, no? I això em va portar, per exemple, a la vulnerabilitat. És a dir, la vulnerabilitat és un dels aspectes fonamentals de la finitud. Perdó, el que jo diria és, que, per dir-ho ràpidament, que la vulnerabilitat és ontològica, diríem els filòsofs, no? Uh-huh. Ontològica vol dir que no depèn de circumstàncies. La precarietat no. La precarietat és social. Si a nosaltres ara ens toquen 1 milió, anava a dir 10 milions, jo amb 1 milió ja deixaria de ser
precari. Ja fem, no?
Ja anem fent, no?
Con un quilito tiramos.
No? Deixaríem de ser precaris. La nostra vida seria... Però no deixaria de ser vulnerable.
Clar.
Aleshores, ara aprofundirem. I després, quan ja vaig escriure la fragilitat del món, vaig introduir aquesta noció de fragilitat que, més que definir la condició humana des d'un punt de vista ontològic, definia allò que és el món. El món és fràgil. I què vol dir que el món és fràgil? Que el món sempre és un món d'ombres, de clarobscurs, d'ambigüitats, d'incerteses, d'indeterminacions. És a dir, quan Plató, acabo, quan Plató parla de sortir del món de les ombres, el que està parlant és de sortir del món. No hi ha món que no sigui un món d'ombres. Tot el món, tot món és un món d'ombres.
Aquesta és una crítica que va lligada a la teva reivindicació de la condició vulnerable o fràgil, no? El fet de que la tradició occidental, no sé si d'altres tradicions, però l'occidental és la que tu t'hi fixes, hagi fet aquesta polaritat de mons o aquesta metafísica de la que tu esmentes, no? La tradició metafísica és aquesta duplicitat de mons?
Sí.
I quines implicacions té això?
Bueno, la tradició metafísica no ha suportat el món, no el món de les ombres, el món, perquè, insisteixo, tot món és d'ombres. Què vol dir? No ha suportat el flux del riu d'Heràclit. És a dir, que tot canvia, tot esdevé, mai no podem banyar-nos dues vegades al mateix riu, no? Si el riu d'Heràclit ens queda molt lluny, doncs podríem trobar una altra metàfora a l'escriptora més gran del segle XX, des del meu punt de vista. L'escriptora més gran del segle XX, almenys en la tradició occidental, és Virginia Woolf. I Virginia Woolf té una novel·la espectacular, que a més tenim una traducció catalana encara més espectacular, no més espectacular, no més espectacular que Virginia Woolf, però vull dir, que en castellà, jo crec que no és molt millor en catalana que en la castellana, de Maria Antònia Oliver, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, les ones, no?
Gran poeta també mallorquina.
Sí, sí, exacte.
Perquè estem en un món que no està massa de moda mostrar vulnerabilitat, és a dir, potser amagar la nostra fragilitat, sigui com sigui, no? Ens fa més infeliços o ens pot generar més ansietat, frustració, potser, estar constantment amagant aquesta fragilitat, no semblar vulnerable.
Mira, hi ha una idea que és molt important, que jo sempre els dic als meus estudiants, no? Tot estudiant de filosofia, persona interessada en filosofia, coneix el text famós de Nietzsche de la Gaia Ciència, Déu ha mort, no? Déu ha mort. No? Déu ha mort, l'individu que surt a la plaça amb una llinterna, busco Déu, Déu ha mort. Però clar, a vegades oblidem, té tant d'impacte aquesta frase, Déu ha mort, és a dir, no hi ha un absolut que ens digui, no hi ha una brújula que ens indiqui el camí, que oblidem com acaba aquest text. I aquest text, diu Nietzsche, acaba amb una pregunta. Nietzsche es fa la següent pregunta, i la pregunta és: i ara podrem viure sense déus, o pel contrari n'haurem d'inventar de nous? Jo crec que el nostre temps és un temps, doncs, que majoritàriament la gent ha inventat nous déus, és a dir, no suporta la incertesa, l'ambigüitat, l'indeterminació, els clarobscurs, no ho suporta, no? Llavors inventem nous déus, no? Que sempre se n'han inventat, però ara n'ha aparegut un de molt potent, que és el que jo anomeno el sistema tecnològic. No la tecnologia, el sistema tecnològic.
El que ens manipula.
Què consisteix en què consisteix aquest sistema tecnològic?
Els sistemes socials, els sistemes simbòlics, que jo en detecto quatre, que seria el sistema mític o religiós o teològic, el polític, l'econòmic i el tecnològic, que és el més recent, consisteixen en ser unes lògiques binàries. Lògica, avui en dia es parla molt de lògica binària, és a dir, són maneres de veure la vida, no? Que funcionen en base d'oposicions que donem per descomptat i que... És a dir, l'economia no és un problema, però quan veiem el món segons la lògica econòmica de et dono a canvi d'alguna cosa, tenim un problema. M'explico? Perquè la patern-maternitat no es pot explicar segons això, l'amistat no es pot explicar segons la lògica de l'intercanvi.
És veritat.
Bueno, doncs què passa amb la tecnologia? La tecnologia passa, al meu entendre, que quan mirem el món segons la lògica tecnològica, és que és la lògica de la pressa, d'una hiperacceleració del temps. Avui en dia la gent no té temps. No té temps pel que s'ha de tenir temps. Que és, per exemple, doncs això, per l'amistat, per la... Els meus estudiants, sabeu què em diuen? Els meus estudiants, ja fa anys, Diuen, quin és el problema que tens a la teva vida? I molts et diuen, mira, el problema que tinc amb la meva família és que mai tenen temps per mi.
Uau.
Ho diuen ells, no ho dic jo, mai tenen temps per mi. O sigui, això sí, alguns doncs els hi han pagat una carrera, els hi han pagat un viatge, no sé què, els hi han comprat un cotxe, no? Però mai els meus pares s'han assegut a escoltar-me.
També són una generació que acceleren els àudios de WhatsApp, sí. Acceleren les cançons, sí. Canvien d'un Instagram Stories als 2 segons si ja no dona entreteniment, no? I els Stories són de 15 segons.
Exacte. Clar, és que és això.
Està clar.
Llavors, bueno, no ho sé.
Clar, anem a veure, perquè tu citaves a Nietzsche, jo citaré a Dostoyevski, els germans Karamazov, no? Déu ha mort, tot està permès. Clar, quan tu parles de l'absència o critiques les metafísiques, no? Les filosofies metafísiques, on posar l'ètica? On trobar aquest referent?
Et diré una cosa.
Vinga.
Una cosa, no t'enfadis, Nacho.
No, endavant, endavant.
Dostoyevski mai va escriure aquesta frase.
Ostres.
No ho sabies?
I no està els germans Karamazov?
No, no hi és. No hi és, t'ho puc assegurar. I a més que hi ha gent que ho diu. O sigui, no només que jo no l'hagi trobat, és que he trobat gent que efectivament diu que aquesta és una frase que s'inventa Sartre. L'existencialisme és un humanisme. Aquesta frase no apareix als germans Karamazov. Si Déu ha mort, tot està permès, no ho va dir mai Dostoyevski. Diu altres coses, però això
sembla,
no ho diu.
Em sembla molt bo.
Per exemple, hi ha un text de Zizek, on justament diu això, no? Parlant de la religió, diu, no, si el problema no és que no està permès perquè Déu hagi mort, el problema és si Déu no ha mort, sí que tot està permès. El problema és el contrari. El problema, no tot està permès perquè Déu hagi mort, sinó que quan Déu es converteix en un ídol, en castellà diríem sediento de sangre, assedegat de sang, aleshores tot està legitimat per fer qualsevol barbaritat. O sigui, els grans...
En nom de Déu, vols dir.
En nom de Déu, exacte. En nom de... Exactament això, sí. En nom de Déu s'han comès les barbaritats més grans de la història. Posaré un altre exemple, també literari, no? Hi ha una novel·la espectacular, diuen que comparable, que seria el Tolstoi o el Dostoyevsky del segle XX, que és Vida i destí, de Vasily Grossman, que recomano molt. Vida... que rip, es diu. Sí, Vida i destí, on diu exactament això. Diu, no, aquest camp de concentració, passa a la Segona Guerra Mundial, eh? Aquest camp de concentració, Hitler el va construir en nom del bé. En nom del bé s'han comès totes els grans massacres de la història. Aquest és el perill. Quan aquest Déu, perquè per què necessitem Déu? Per què necessitem Déu?
Per justificar coses.
Per justificar sobretot la crueltat i el mal. O sigui, la persona que és, diguem-ne, compassiva o generosa, o sigui, tu t'estimes els teus fills perquè t'ho mani Déu? Tu estàs amb els teus amics perquè tu t'ajudes els teus amics? No, és que clar, a veure, Déu em demana... No, home, no. Per matar una persona mirant-lo fixament als ulls, potser aquest sí que necessita un Déu que li tranquil·litzi la consciència, m'explico?
Sí, el que passa és que també busquem per cercar la veritat, no? Busquem amb l'anhel de cercar quelcom que sigui veritable, no? Més enllà de Déu, no? Aleshores, també ens hem de carregar la idea de la veritat?
La veritat, no. El que passa és que, mira, això també t'ho agraeixo molt, perquè jo no estic en contra de la veritat, estic en contra d'una veritat no perspectivista. Aquest és el millor Nietzsche, per mi. No perspectivista. Què vol dir? Existeix la veritat? Sí, però sempre en una perspectiva. Per exemple, quina temperatura es congela l'aigua? Em pregunto als meus estudiants. Algun se'n recorda i diu a 0 graus. I jo dic, molt bé, l'aigua es congela a 0 graus. Això és veritat o és fals? Veritat. Dic, no, és veritat i és fals al mateix temps. Perquè l'aigua es congela a 32 graus Fahrenheit, a 0 graus Celsius. Si tu no em dius a quina escala...
Clar.
És a dir, en una escala Fahrenheit, la proposició, obro cometes, l'aigua es congela a 0 graus, tanco cometes, és falsa. Podríem posar molts exemples, eh? Tinc un amic matemàtic que sempre em diu quina és la distància més curta entre dos punts. Per posar un exemple matemàtic. És veritat que la distància més curta és la línia recta? I el meu amic, que és professor a la Politècnica, em diu sí, però en una geometria euclidiana. En una geometria no euclidiana, la distància més curta entre dos punts no és la línia recta. El meu amic és el professor Joan Gómez Urzellers, a qui potser m'està escoltant i el saludo perquè vegi que li faig cas. No? Això és molt important. O sigui, clar que existeix la veritat, però la veritat m'has de dir... Per exemple, ara som a la primavera. Ja som a la primavera. És veritat o no, això?
És un fet, sí.
És un fet de l'hemisferi nord.
Clar.
Clar.
La posició de l'observador, del que anuncia, és fonamental. Sí, perquè sí, sí. Si nosaltres ara estiguéssim a l'hemisferi sud, aquesta mateixa frase seria falsa. Ara no estem a la primavera. Això no vol dir que no hi hagi veritat, però que la veritat depèn d'una perspectiva.
Això té a veure amb el que tu anomenes la filosofia literària?
Sí. Exacte, perquè a diferència de la filosofia metafísica, vull recordar que la condició vulnerable es subtitula assaig de filosofia literària, la filosofia literària parteix de les perspectives, de les situacions, de... Això no és un relativisme, no tot val. Jo dic que és veritat que l'aigua es congela a 0 graus, naturalment, però en una escala Celsius. Això és molt Virginia Woolf, eh? Jo he de reconèixer que quan jo vaig llegir ja fa molts anys, i he rellegit, moltes vegades, Les Ones, Virginia Woolf diu, qui sóc a Les Ones, no? Qui sóc? I contesta el mateix personatge. Depèn del lloc en el que em trobi. Jo sóc moltes coses.
Clar, i amb aquest conjunt de perspectivistes ens podem posar d'acord, aleshores?
Sí, jo crec
podem
que...
Podem arribar a posar-nos d'acord.
Bueno, però potser la gràcia no és tant, per mi d'entrada, posar-nos d'acord, sinó, la gràcia potser estaria és, estic jo disposat a escoltar allò que tu m'has de dir i a repensar el meu punt de partida, no sé si ens posarem d'acord. Això ja ho veurem. L'objectiu per mi és, molt bé, abans de decidir si ens posarem d'acord o no, que ja ho veurem, jo estic disposat a escoltar el que tu m'has de dir i, per tant, també a posar en qüestió el meu punt de partida? Perquè, clar, jo veig els debats polítics. Els debats
no està de moda.
Debats,
això no està de moda, ara.
No.
Ah, no està de moda, no? O sigui, qui escolta la gent?
No,
Gadamer ho diu. Nacho, Gadamer ho diu. Quina és la condició del diàleg? Gadamer, la veritat i mètode, diu tal qual. Si no, els nostres oients busquin veritat i mètode. Aquesta frase sí que la diu Gadamer. I Gadamer diu, no, és que la condició del diàleg és pensar que l'altre pot tenir raó. I per tant està disposat, si jo parteixo de la base que la raó la tinc jo, s'ha acabat. S'ha acabat el diàleg, o sigui, ja no hi ha diàleg, hi ha monòlegs.
Clar, però no es practica l'escolta activa en el món actual.
En aquest sentit, no pot haver-hi un ego molt pujat.
Exacte, això és molt important. I què passa? Que vivim en la societat de l'ego molt pujat. Quina és l'icona del nostre temps? Voleu que us ho digui? L'icona del nostre temps. És a dir, si haguéssim de buscar una icona que defineix el nostre temps...
El selfie.
Exacte! Molt bé. És que m'estàs llegint el pensament.
Sí.
No? El selfie. I on es veu el selfie? Es veu constantment. Per exemple, no el selfie que jo em puc fer ara aquí al mig.
No, o sigui, no.
Jo me'n vaig a veure les piràmides d'Egipte i jo em poso davant de la piràmide i la piràmide està darrere i jo davant, saps?
Molt gràfic.
No, clar, aquest és el tema.
Que és el que importa, no? També és qüestió de perspectiva, clar, del que deies abans.
Clar, llavors, si el més important sóc jo i no és l'altre, on queda l'ètica? No la moral. La moral està molt bé. Hi ha moral, sempre hi ha moral, valors, normes, cada cultura té les seves morals. No estic parlant d'això. Estic parlant que per mi l'ètica és la relació que jo definiria com una relació compassiva, de responsabilitat, de respecte, de cura, ara també hauríem de definir de cura, no? Una altra paraula que en el nostre temps cada vegada se'n parla més, amb l'altre, no? Clar, per mi això, i la vulnerabilitat. L'altre és algú que em pot fer mal. No oblidem, eh? Això no és un buenisme, no. L'altre és algú que em fereix. I les faria. Això és la vulnerabilitat. La vulnerabilitat no és només que l'altre m'afecta, que també, sinó que la ferida de l'altre em genera traumes que no mai desapareixen. I l'exemple més clar del que jo parlo de la condició vulnerable és un conte magistral de James Joyce, que és Els morts, que és l'últim conte de dublinesos. Hi ha una pel·lícula extraordinària de John Huston, no? Els morts, no? On una persona, el dia de Nadal, una senyora, que la pel·lícula és Angelica Huston, escolta algú que toca una cançó al piano, una vella cançó popular irlandesa. I aquesta cançó li recorda un noi de la seva joventut que va morir d'amor, per dir-ho així, no? Ella pensava que se n'havia oblidat, però de cop i volta la ferida es torna a obrir. Això és l'exemple més clar de vulnerabilitat per mi. De nou, un exemple literari, perquè els metafísics han ignorat la vulnerabilitat.
Quin paper juga la compassió, el consol, la carícia, la vergonya, el perdó? Tu vas esmentant, no? Especialment el perdó, que és potser el que més m'ha sobtat, és que el caracteritzes com quelcom que no té sentit.
No té sentit. O sigui, per què de perdonar?
Perquè no ens porta enlloc.
Clar, si jo dic, no ho sé, això veurem cadascú on ens porta el perdó, no? Però això t'ho diria, no, has de perdonar perquè et sentiràs millor, és un acte de pur egoisme, no? Quan una persona és infidel, per exemple, jo els dic als estudiants, o sigui, això, bueno, si alguna vegada sou, perquè com que tenen 18 o 19 anys, aquests temes els interessa, és l'únic moment que deixen el mòbil.
Com veuen l'Isla de les Tentaciones.
Exacte. I aleshores els hi pregunto, no? Els hi pregunto, vosaltres confessaríeu una infidelitat, per exemple, a la vostra parella? Sí, clar, això s'ha de confessar. Per què? Perquè ens perdonin. Llavors tu confesses la infidelitat, en el fons el que vols és que et perdoni. Tu ja dones la resposta.
Clar.
Tu ja li dius a l'altre el que ha de fer.
És un joc pervers.
Home, totalment. T'importa tres pepinos. L'altre el que vols és tenir tu la consciència tranquil·la. Vols que l'altre et perdoni, no? I el perdó implica sempre la possibilitat de que l'altre no et perdoni. Si el perdó es pot... Jo puc demanar perdó. Ara la resposta de l'altre no la sé. I la possibilitat és que l'altre no em perdoni. Que et dic, no te'l concedeixo. I això, hem d'estar preparats per això. Llavors, per què he de perdonar? Jo crec que el perdó no té sentit, no té un sentit, no? O sigui, és aquest sense sentit que no és l'absurd, sinó és aquest sense sentit que s'ha de recrear a cada moment i, bueno, no ho sé.
I quina relació té amb una cosa que dius textualment, no? A l'inici del llibre, si no me'n recordo més. I és una frase molt breu, eh? La vida és una història que no significa res.
Ah!
Sí, és dura de llegir, eh?
Molt,
perquè ve de la mort, la crueltat, el patiment, la pèrdua, són els sense sentit radical. i qualsevol intent de superar l'absurd i de trobar-li una justificació és obscè.
Sí, us he de confessar que això és un plagi descarat. Aquesta frase no és meva. Pensava que la citava, bueno. Amb la persona ja no em pot denunciar, perquè aquesta és un plagi. La vida és una història que no significa res, és una frase de Shakespeare, de Macbeth. És a dir, cap al final, no?, quan se li acosta el soldat i li diu a Macbeth: senyor, la reina ha mort, no? I aleshores comença un monòleg espectacular que jo recomano que s'escolti per un actor britànic, no americà, no, per favor, britànic, recitar aquest monòleg. A YouTube només cal que posin monòleg de Macbeth. I els diu, la història és un, diu, la vida, diu Shakespeare, és una història explicada per un idiota, plena de soroll i de fúria, que no significa res. Jo no crec que mai s'ha donat una definició tan impressionant del que és la vida. Una història, és una història, explicada per un idiota, plena de soroll i de fúria, d'aquí surt el llibre de la novel·la de William Faulkner, The Sound and the Fury, no? Que signifying nothing, que no significa res. Això no vol dir que tu no li puguis trobar un sentit, però sempre serà un sentit, diguem-ne, en minúscules.
Clar, minúscules. I d'entrada, el que jo, abans de trobar-li un sentit, la frase a mi em deixa sacsejat, o sigui, em deixa paralitzat, diria. No puc encara trobar-li
un sentit.
Però, Nacho,
és molt important, cuidado amb els que s'erigeixen en portaveus del sentit en majúscules. Aquests són molt perillosos. És a dir, la gent que agafa i que diu: no, el sentit, jo sé quin és, he tingut accés a aquest sentit en majúscules i he vingut per ensenyar-te quin és el bon camí.
Buah.
Les veritats absolutes, no?
Obre Twitter, que algun trobaràs.
Clar, però aleshores, o què Instagram. Diferencieix la teva de l'absurd, o sigui, també de l'absolut? Si la vida no significa res, també és absolut.
Sí, bueno, però aquesta és la crítica que sempre es fa, no? Okay. Si tot és relatiu, sí. Tu estàs dient una frase absoluta, no? Bueno, Nietzsche, quan diu... Primer, que jo no estic dient que tot és relatiu. Jo estic dient que tot és en una perspectiva. Jo no estic dient que no hi hagi... Jo estic dient que no hi ha sentit, però sí que cadascú pot trobar el seu sentit amb la condició de que és un sentit en minúscules, sempre revisable, sempre és un sentit que es mou com les ones del mar de Virginia Woolf. M'explico?
És molt diferent. Tindria a veure amb el narratiu.
Exacte, és que el narratiu és això, el literari és això. La diferència de la metafísica creu que existeix Déu, que existeix Déu, l'absolut, existeix el sentit. El sentit. I alguns il·luminats, per dir-ho perquè tothom ho entengui, em disculpareu, alguns il·luminats diuen: no, jo he vist Déu. He contemplat el rostre de l'absolut. Jo sé quin és el sentit. I ara us explicaré quin és, i aleshores es posen davant, no? I els altres segueixen el camí. No,
clar.
Jo sóc Nietzsche, o si voleu, sóc, crec, amb Antonio Machado, no? El caminante son tus huellas, el camino y nada más caminante. No hay camino, se hace camino al andar. És Nietzsche pur. Machado és Nietzsche, en aquest sentit. No hi ha camí. No hi ha camí. El camí se l'ha de fer cadascú. Se l'ha d'inventar cadascú. I el perillós són els que creuen que només n'hi ha un, que és el seu, curiosament és el seu, no? Perquè si creiem en això... El problema de la metafísica és que té una traducció política i moral i pedagògica. Yeah. És el totalitarisme.
Clar.
I manipulable.
Totalment. Bueno, la conseqüència pedagògica de la metafísica és l'adoctrinament. Sí. O sigui, el que adoctrina sap quina és la resposta. La resposta.
Però pensant d'aquesta forma, com tu deies, a mi em dóna més pau viure.
Bueno, hi ha molta gent que, clar, això li genera molta ansietat, no? Li genera angoixa.
Segons veure les coses segons la perspectiva, clar, dubtar de
clar,
tot,
clar.
A mi em dóna més pau. I sobretot,
a tu et dóna pau, però hi ha molta gent que no li dóna pau.
Hi ha gent que necessita el camí ben traçat, no?
No, ja Eric Fromm ho va dir fa molts anys, no, Nacho? La por a la llibertat.
Clar, bueno, també partim d'una tradició que no ens ha acostumat a viure la precarietat, amb els teus termes, sí, la vulnerabilitat,
la fragilitat,
l'afectació, la sí, sí, no? Que som éssers que ens afecten les coses.
Hem viscut amb una... Jo ara estic treballant un tema... A partir de la modernitat, el jo és sobirà, la sobirania del jo. Creiem que som els amos del món, no? I que podem fer i desfer, no? A mi em perdonareu, però hi ha un... Jo respecto molt a Miquel Martí Pol com un gran poeta, tot el que voleu, però els versos de Miquel Martí Pol que tothom repeteix em semblen espantosos. Tot està per fer i tot és possible. Això és espantós. I demano disculpes a les persones que es puguin ofendre. No vull ofendre ningú. Però clar, no senyor, no senyor. Ni tot està per fer. I sobretot, no tot és possible.
Per tant, tu quan dius que cadascú s'ha de responsabilitzar del seu sentit, sí, no? Entenc que, que ara li estàs posant un límit.
És que som limitats d'entrada. O sigui, no és que jo sigui lliure i després hi hagi el límit, sinó tot el contrari. Jo neixo, diguem-ne, en relació amb els altres. Si no neguéssim en relació, el nadó és un ésser relacional, purament relacional. I la infància, hi ha una filòsofa italiana que a mi m'agrada molt, que és Adriana Cavarero, que diu, la infància no és un estat, és una condició. Mai no abandonem l'estat d'infantesa. En quin sentit? Que mai no abandonem la necessitat que tenim d'estar en relació amb els altres. Per tant, primer és la relació. I és a partir de la relació que després podem plantejar-nos fins a quin punt som lliures o no. Però primer és la relació. Sense la relació, no, sense... I la relació també implica responsabilitat, perquè responsabilitat té a veure amb relació.
I som dependents, també.
Totalment! I mai deixem de ser-ho. Això és el que diu Cavarero, Adriana Cavarero.
I és responsabilitat nostra trobar els nostres límits, o conèixer-los, no? Detectar-los. Seria...
Cuidado, aquest punt és molt delicat, perquè els nostres límits no són mai del tot nostres. Perquè sempre, si, justament si partim de la relació, sempre
clar,
hi ha un altre al teu davant.
Depenen
que t'està parlant, que
del
t'està interpel·lant.
Clar.
Clar. És a dir, quan estem dient que no és no, o que sí és sí, o totes aquestes coses, estem dient el límit no només el poso jo. Mm. Freud diria que el límit l'he de posar jo, tot el que tu vulguis, el superjo, però el superjo també ve de fora, eh? És una interiorització d'alguna cosa que està allà fora. Però sobretot és l'altre que m'està dient, escolta, tu estàs disposat a escoltar el que l'altre t'està dient o no? Mm. Si l'altre t'està dient, escolta, el teu límit, també te'l dic, puc dir-te quins són els teus límits respecte a mi?
Boníssim, Nacho Bañeres amb el meravellós Joan Carles Mèlic, és fantàstic.
Sí, sí, tinc la cara... En fi.
Se'ls ha fet molt curt, no?
Molt curt, aquesta mitja hora, sí, sí, sí.
Joan Carles, és que a la propera temporada o abans d'aquest...
És que en Ramou ens obre tantes branques.
Un cop al mes, va, un cop al mes.
Bueno, jo, si voleu, aviam.
Exacte, fixa.
Va,
fixa.
He fet
molt, no, de veritat, un plaer.
Vaig fer un programa a Ràdio 4 amb la Sílvia Tarragona puntualment, un cop cada, no sé, que érem cada 15 dies, que fèiem, comentàvem algun tema filosòfic. Però bueno, aquí el programa, la secció és del Nacho.
Sí,
jo,
home, no,
sempre que em convideu, molt de gust.